la tercera càpsula de protecció de resultats. Gràcies a tota la gent de l'OIT possible, gràcies a la Borsi també per la invitació i gràcies a vosaltres per l'equip per ser-hi.
Sí, bueno, moltes gràcies. Ja sabeu que estem fent les càpsules. És un programa que encara queden com les càpsules més. Va haver-hi modificacions aquesta de seguida d'haver fet abans, però teniu el programa, comptem amb tots vosaltres per properes càpsules. Només presentar una mica la Montse, perquè tingueu una mica una idea de qui és i per què l'hem convidat. Recordeu que nosaltres en tot el que és el tema del procés de valorització i transferència gestionem els resultats de recerca, intentem portar-los des del laboratori fins a la societat, fins als mercats. I un possible pas o una possible acció que s'ha de fer en aquests resultats és protegir-los abans de comercialitzar-los. En aquest sentit ens acompanya la Montse Jané, que és sòcia de l'agència de patents ZLM, és llicenciada en química per la Universitat de Barcelona, de fet encara ets sòcia, no?
Sí,
està al centre de patents. La UIT té un centre de patents bastant reconegut. Té 12 anys d'experiència en temes de R&D, sobretot en una indústria química fina, 10 dels quals com a cap de departament de R&D. A més a més, és agent de patents europees. De fet, li busca col·laborar amb nosaltres i la UDG estretament amb la seva agència. Moltes patents de la UDG s'han desenvolupat amb l'ajut amb el suport de ZLM. I dir també que és professor de centre de patents de la UB, com ja deia la Montse, tutora del curs pràctic per a preparar l'European Qualifying Examination i, tal com deia abans, és una de les sòcies també de la Tesa Cadena, és una agència prestigiosa de patents que la tenim aquí a Barcelona. Qualsevol dubte, a veure la Montse, quan vulguis, per a la presentació. I si recordeu, si voleu, tant un punt acabi la presentació, doncs donar un torn de preguntes. O sigui que estimes més que preguntin durant la ponència.
La presentació serà aproximadament una hora, una part, que farem moltes generals. Després he preparat unes preguntes, que serien les preguntes que faria jo si estigués estant aquí. Però, evidentment, no podeu interrompre la presentació, en podeu fer el que vulgueu, i al final de tot també tenim totes preguntes per a vosaltres. Doncs bé, podem començar. El primer que us podeu preguntar és per què necessitem un sistema de patents i bàsicament la resposta seria que és per fomentar el desenvolupament tecnològic. Sabeu que si les empreses no tinguessin uns incentius que poguessin recuperar la seva inversió, que poguessin tenir uns beneficis, doncs no invertirien en recerca i això és molt evident quan parlem de la indústria farmacèutica, però el producte al mercat costa molt diners, es calcula que un nou fàrmac pot costar al voltant de 500-800 milions de dòlars. Si no poguessin recuperar aquesta inversió, doncs no s'invertirien. Podeu pensar que hi ha alternatives, i sí, podria haver alternatives com a subvencions o premis, però això el que es pensa és que el sistema de patents, diguéssim, seria el menys dolent. I si us fixeu, les patents són molt més importants en camps com el que deia de farmacèutic, on el preu del producte és molt important, un negoci darrere. Penseu, per exemple, una pastilla de Viagra pot costar euros i parlar només un, però el que s'està pagant és tot el que hi ha hagut d'investigació fins a arribar al producte al mercat. I és aquí on tenen molta importància les patents. També és cert que cada vegada costa més treure fàrmacs al mercat i per tant les empreses farmacèutiques tenen més necessitat de seguir mantenint les patents que tenen i per això també augmenta la competitivitat de patents amb els tribunals. Si us fixeu en productes com el pa, les patents no tenen cap sentit. El preu de fabricar pa és molt baix i aquí no hi hauria cap sentit, no tindrien sentit les patents perquè no hi hauria negoci de nena. En l'únic cas que potser les patents tampoc tindrien sentit és, per exemple, en el cas de proves d'ordinador. És l'única professió o professionals que treballen gratuïtament i que comparteixen la tecnologia amb la resta de la comunitat. Cosa que no passa en altres sectors. I bé, si us fixeu, doncs, moltes vegades els intangibles, que tot que parlem de patents, marques, secrets, tot això és el que té més valor en una empresa. Aquí tenim, per exemple, Sanofi, que es calcula que el 97% del seu valor corresponia a valors intangibles, això, patents, marques, secrets, tot això. A l'altra banda, de les empreses estarien, per exemple, les empreses d'automoció. Tenim Bucky i Volkswagen, que només tenien intangibles un 4%. Són empreses dedicades a producció. Si ho comparem, aquí hem posat una empresa que es diu DCB, que és una empresa d'artística, amb una empresa que es diu Germac, que el que fa és fabricar anticossos. Si les compareu, doncs veieu que l'empresa de logística té molts més empleats, en comparació de l'empresa de fabricació d'anticossos. Quan anem als beneficis, la logística té beneficis positius, amb 3 milions, cosa que Germac està perdent diners. Això és perquè encara no té cap producte al mercat. Però quan es compara el valor amb borsa, fixeu-vos que són semblants. I això és degut a que la borsa el que està comprant són expectatives. Si Germac aconsegueix treure un producte al mercat, llavors el seu valor s'incrementarà moltíssim perquè tindrà molts beneficis. I això és el que es refereix amb aquestes dades. Tornant a les empreses d'automoció, això és abans de la crisi, el 2003-2004, i per tant, que Volkswagen demanava ajuts per poder assegurar la continuïtat de seva. Després trobo notícies com aquestes, on es deia que Seat estava pagant 442 milions de Volkswagen per llicències de patents o de know-how. Si voleu ser mal pensats, podeu pensar que és enginyeria financera, però hi ha una altra possible explicació. De tot és tant que Volkswagen, en aquesta època, cap al 2004, tenia 11.200 patents, cosa que Seat només tenia 27. I aquí podeu veure la diferent aposta per la innovació que tenia una empresa respecte a l'altra. Si ho mireu al 2011, són dades d'Espernet, Volkswagen ja tenia 18.200 aproximadament i Seat estava en 427. Sí que es veu una tendència d'apostar per la innovació, però la diferència és enorme. També es veu així la diferència de sortida de la crisi de països com Alemanya. Amb empreses que són productores, tenen una aposta molt diferent a el que és a la innovació, a la cerca i innovació. Això són dades també de l'any 2006, són presentació de patents europees en el país. Aquí no hi ha ni patents espanyoles ni models d'utilitat. Són de l'any 2006, però ens donen una idea molt clara també del que estem parlant. Si us fixeu, el 2006 aquí a Espanya encara no tenien tanta crisi, i era un país que semblava que tenien, econòmicament estaven bé, però si mirau les dades de recerca, doncs estàvem a la cua de recerca. Estem en Portugal i l'Èsia per darrere. Països com la Xina, doncs també són països productors, i també la diferència amb Espanya és que els preus de mà d'obra són més baratos, i en tot cas, a més, és un país que està apostant molt per la innovació. El que veus que si vols sortir de tot això de la crisi i anar cap endavant, s'ha d'apostar també per la innovació. I aquí veieu què passa quan caduca la patent. Un altre d'uns exemples, aquí està el Lipitor. Lipitor és la tropestatina. Les tropestatines va quedar aproximadament 50 milions d'euros al dia perquè està molt bé la patent que serien de beneficis. Quan va caducar la patent, el seu valor va baixar un 53%. Això és el que apreten les empreses quan surten els altres generis al mercat. Altres productes a vegades pot arribar fins al 75%, aquí teniu el Fibrexa, aquesta Billy, o aquest era la Ketiapina, i seus que havien perdut un 75% dels seus beneficis en aquell producte. O per exemple el Plavix, que no podeu veure, que era aquest de la Bristol Myers. Però ja veiem que els beneficis cauen en pica. Llavors ja entres en les genèriques, el preu del producte és molt més baix. Us podeu pensar de quan ve això del sistema de patents. Podeu pensar que veiem algun de Bayer, una aspirina, cada temps, però no és així, ve de molt més antic. La primera llei de patents la tenim de l'any 1474, a Espanya, i el que es protegia era un sistema d'un procediment de mota. I si us fixeu, si llegiu el que hi ha aquí, a l'esperit del sistema de patents d'aquesta primera llei és el mateix que tenim ara. Vol dir que intentar incentivar la tecnologia, per això has de compensar que a partir de tecnologies i esforços que tingui una exclusivitat amb el mercat d'aquell producte. De fet, la primera llei de patents no és aquesta, és més antiga, és del 1474 i va néixer a Venècia. que va néixer per protegir, en aquest cas, els fabricants de cristalls. I també hi ha reportats encara de més antic, del segle VI abans de Crist, aquests patents, però una cosa semblant, que era per la ciutat de Sibari, de Grècia. Aquí ve Sibarita, per les Sibarites, els habitants allà de Sibarites, aquí ve el terme, que allà el que donava com una exclusivitat d'un any als cuiners que menjaven nous plats. I la idea era deixar que tinguessin una exclusivitat durant uns temps, la forma exclusiva que ells tinguessin aquella exclusivitat. Després, amb aquesta llei de patents, on era un museu de 10 anys, ara tenim uns 20 anys d'exclusivitat, però l'esperit del sistema de patents, en el seu fons, sempre ha sigut el mateix. Doncs anem a veure què és una patent. Suposo que això més o menys tots ho sabeu, no? Què és un contracte entre l'Estat i el titular de la patent o el sol·licitant. A l'Estat el que dona és un monopoli que és temporal, fa 20 anys, i demana a canvi que divulgueu una tecnologia. Aquesta tecnologia la divulgues, però tens una exclusivitat per a mi. També demana que compleixi uns requisits que es veuen després amb una mica més de detall, de documentativa, perquè pugui ser patentable i poder-ho protegir. En quant a què podeu protegir, doncs pràcticament es pot protegir qualsevol cosa. No qualsevol cosa que sigui un avanç tecnològic. Podeu protegir productes, que poden ser productes físics, poden ser maquinària, dispositius, productes químics, fàrmacs, composicions, inclús productes biològics, microorganismes també es poden protegir. Podeu protegir procediments de fabricació d'aquests productes, procediments de fer alguna activitat comercial, per exemple, per fer un terreny, o indicacions usos del producte, indicacions terapèutiques o qualsevol abús que tingueu del producte. Els models d'utilitat són com les patents, però no ho tenen tots els països. Normalment és per protegir productes físics. A Espanya només requereix novetat internacional, tenen una identitat inventiva és baixa, i també tenen una durada menor. Les patents són 20 anys des de la seva sol·licitud, els models d'utilitat només durant 10 anys des de la seva sol·licitud. El que heu de tenir present és que les idees sí que no són patentables. Si algú ve i diu, vull protegir un producte per curar l'èbola, es dona amb el producte i llavors ho podem patentar. Simplement és una idea, però no em dius com ho he de fer. A part del que és patentable, hi ha coses que no són patentables, que són excloses de la llei de patentabilitat. Entre elles, la majoria de països, les creacions estètiques no es poden protegir per patent, però per això tenim els gens industrials. Els descobriments, teories científiques, mètodes matemàtics, plans per activitats intel·lectuals, regles de jocs, això normalment sempre està exclòs de patentabilitat. Després, les invencions contràries a l'ordre públic o les bones costums. I varietats vegetals o les animals, tot això no es pot protegir. Després hi ha altres invencions que a Europa no es poden, però sí als Estats Units, com per exemple els mètodes de diagnòstic o de tractament quirúrgic, que després sí que es poden protegir. Aquí a Europa això ho protegim com indicacions per a l'altre. Compost per ús en el tractament d'àlgens, que al final més o menys la protecció és la mateixa. Després tampoc es poden protegir els programes d'ordenador o metals, però sí que és cert que, per exemple, l'Oficina Europea permet protegir el que diuen invencions implementades en ordinador. Si tenim un programa d'ordinador que fa que un procediment sigui molt més efectiu o vagi millor, doncs en aquests casos sí que es pot patentar. I el que tampoc es pot patentar són els mètodes de negoci a Europa, però sí que es pot fer a Estats Units. I aquí teniu un cas d'ordre públic, d'aquest que és aquí. Això de tres contraris a l'ordre públic, que és animals transgènics. Animals transgènics es poden patentar només en determinades circumstàncies. Quan fas, si és per ús mèdic, sí que es permet considerar que s'ha de fer un dany a l'animal, per ús mèdic es pot patentar, però si volem patentar un ratolí per paraula cosmètica, llavors això no seria per animal. L'excepció seria per casos mèdics. Aquest ratolí a l'Ocomaus vaig fer una patent amb molta polèmica, però al final es va decidir que sí que era patentable i passem doncs ara a veure quins requisits necessitem per poder patentar. Bàsicament, el més important, o només el principi primer seria l'aplicabilitat industrial. Si teniu un producte l'heu sintetitzat però no serveix per res o no teniu cap utilitat, això no ho podreu patentar. Heu de trobar una aplicabilitat industrial. I després els altres requisits són novetat, activativa i suficiència de descripció. Hi ha més coses, però aquestes són les fonamentals. Llavors, què significa novetat? Novetat significa que no s'hagi divulgat anteriorment, que no existeixi en cap part del món. És com... Per què ho demanen això? Perquè el que es vol és un avançament tecnològic, ha de ser una cosa que no estava abans. Llavors, la novetat l'heu de mirar sempre en funció de l'estat de la tècnica. I aquí ve què és l'estat de la tècnica. L'estat de la tècnica depèn en qualsevol divulgació, poden ser divulgacions escrites, això és el més fàcil de trobar, i els examinadors quan es tracta una patent, doncs això tenen les dades i busquen, i és fàcil de trobar. Però després també afecta, i això ho tenim molt present, qualsevol divulgació oral i qualsevol ús del producte. Si tens el producte, fas una venda del producte, això ja es considera que està divulgat. Qualsevol divulgació, sigui en una conferència, en un congrés, tot això també afecta a la novetat. Sí que és cert que potser és més difícil de trobar, potser l'examinador no us ho trobarà, perquè ells només treballen de les coses escrites, però qualsevol tercer es pot oposar a la patent. I si això ho presenta, sigui a l'oficina, sigui en un tribunal nacional, també fa aquesta concedida, s'invalidaria la patent. Si heu divulgat primer, us teniu un problema. Important, no es pot divulgar abans de patentar. Tenim algunes excepcions. Si hi ha un acord de confidencialitat i s'ha tancat, en algunes circumstàncies es pot considerar que no ha sigut una divulgació. Però si la divulgació, tot i que hi ha un contracte de confidencialitat, ha sigut involuntària, això es considera divulgat. Ha de ser que la divulgació estigués feta en mala fe. Amb la qual cosa, també sempre s'ha d'anar molt de compte quan es divulga la invenció, tot i que sigui un contracte de confidencialitat, abans de presentar la recursa. I després hi ha altres excepcions, hi ha països que tenen període de gràcia, perquè és divulgat que l'inventor pot publicar, als Estats Units o als altres països, però són molt poquets. I presentació files, però són unes, també molt poques files, algunes unes que estan reconegudes en nivell internacional. Això tampoc no heu de confiar. En quant a l'activitat inventiva, que és un requisit important per poder presentar, el que vol dir és que no ha de ser una cosa òbvia per un expert en la matèria. Sempre l'expert que ho vol avaluar serà un expert del camp de la invenció. I fixeu-vos que moltes vegades el que tenim quan feu una invenció és una combinació de diferents elements. Doncs has de justificar per què és inventiu. De vegades doncs, pot ser que trobem que té un efecte sorprenent, imagineu una combinació de fàrmacs. Si els dos fàrmacs són coneguts i simplement els combineu serveixen per tractar el mateix que s'han tractat per separat, doncs aquí no hi ha activitat inventiva. Si aquesta combinació fa que sigui sinèrgic i puguis aplicar menys dosi o tingui menys efectes secundaris, alguna més amb un efecte sinèrgic, llavors seria patentable. De vegades el que es pot justificar és que has tingut moltes dificultats per arribar a aquella invenció i, tot i que inicialment sigui combinació d'elements, poder-los combinar i que funcioni ha superat dificultats que són com una prova d'activitat inventiva. De vegades doncs, pot ser que hi hagi un prejudici d'estat de la tècnica, de dir aquests productes doncs, no els pot fer servir perquè són tòxics i tu trobis que amb alguna petita variació o alguna cosa doncs, els pots fer servir i passar supers un prejudici tècnic. Tot això són raons que poden justificar activitat inventiva. No sempre per això hem de tenir un producte que sigui millor que el que hi ha. Es poden patentar meres alternatives, però clar, en aquest cas llavors l'estat de la tècnica ha d'estar allunyat. Si l'alternativa és molt propera a el que ja es coneix, llavors serà obvi perquè serà un petit canvi. Quan són coses més innovadores, que és una alternativa diferent per arribar al mateix ús, però amb alguna cosa totalment diferent, llavors pot ser una mera alternativa i heu de demostrar que és millor. Tot això, tant novetat com activitat inventiva, ho avaluar el que anomenem expert en la matèria. Però expert en la matèria és una figura fictícia. Fixeu-vos que en realitat no es correspon a cap persona, es considera que és un tècnic mig, que ha de ser del sector de la invenció. No se li considera que té una capacitat de deducció excepcional, però sí que es considera que coneix totes les publicacions que hi ha i és capaç de combinar-les. per definició no pot inventar res. Clar, per això deia que quan parleu de l'esperna matèria, quan avalueu l'actet inventiva, a l'esperna matèria. De vegades la solució pot estar en un altre camp, però el que ho avalua, el figura aquesta, haurà de ser el camp de la funció. Ara ho veurem amb algun exemple. Aquí tenim un primer exemple de quan és inventiu i quan no. Aquí us pot una estructura que és una coberta que està formada per un entramat de barres de fusta o barres de cera. I la invenció del que es tracta també és de fer una estructura com el mateix entramat de barres, però en comptes d'utilitzar fusta, s'utilitza alumini. L'alumini és més resistent que la fusta i és més lleuger que la cera. Combinar el que ja es coneix barres de fusta, barres de cera, en canviar materials per alumini, que són les propietats que ja se saben que té l'alumini, doncs això no té cap efecte additiu. Si tu vols aconseguir això, ja saps que combinant aquestes dues ensenyances ja no és inventiu. En canvi, en aquest cas, el que es coneix que no són fonts de gas i elèctrics, això és per cobrar aliments, això és un camp. En un altre camp, tecnologia de radars, que tenim són tubs d'electrons que produeixen microones. I la invenció aquí consisteix en incorporar un magnetró, que està amb les elèctriques a microones, per cobrar més ràpids i amb més energia. Clar, esperant la matèria de forts de microones, doncs no s'hagués anat a mirar la tecnologia de radars per cobrar els magnetrons. En aquest cas, està molt més allunyat, aplicar els ensenyaments que són molt més allunyats amb aquests fons, doncs donar una millora que molt més ràpid l'autor. És una mica la idea de quan es apareix inventiu i quan no. I aquí teniu què no s'ha de fer quan voleu presentar una sol·licitud de patent. El primer és no publicar res abans de presentar. Penseu que si fes una publicació és igual que sigui vostra, afectaria la novetat i ja no us podria presentar. I això és qualsevol cosa, no només articles, qualsevol presentació que es publiqui, qualsevol pòster, qualsevol conferència, tot això afecta la novetat. Una altra cosa és no vendre, perquè ja heu dit abans que afecta també qualsevol ús del producte, si veu venut, si està al mercat, independentment de que sigui una persona o siguin 10 els que han tingut accés. Si està al mercat és considerat això. No donar xerrar les presentacions abans de presentar la sol·licitud i sobretot també buscar assessorament professional aviat, per veure si es pot patentar i poder patentar la sol·licitud el abans possible. Després també hi ha unes quantes qüestions que, sobretot en els àmbits universitaris, s'han d'aclarir. Primer, qui són els inventors, o inventors, hi ha més d'un. Qui són els propietaris, perquè ara passa moltes vegades quan hi ha col·laboracions entre invencions de diferents institucions i s'ha de veure què ha contribuït cada inventor per veure quin percentatge té que correspon. S'ha de veure com es convertien les despeses i també els beneficis i també és important mirar si hi ha drets anteriors perquè a vegades hi ha material de transfer agreements amb altres tipus de col·laboracions, tot això s'ha de tenir present abans de presentar. I és millor aclarir-ho abans perquè després quan ja s'ha presentat doncs, si les coses van bé hi ha beneficis perquè això potser és més complicat arribar. Tot això ha d'estar sabent des de l'inici abans de la presentació. Anem a veure ara una mica com és el document de patent. El document de patent és un document tècnic i legal, té les dues vessants. Estem descrivint la invenció, però a més té una part legal molt important, que és el que dona l'àmbit de protecció i el que podes parlar de la qüestió de patència. Té diferents parts. La part potser més important és les reivindicacions, on estàs definint l'àmbit de protecció, el que tu vols protegir. El vostre ambient potser vindreu a explicar-lo, serà unes proves que hem fet al laboratori, sabeu algo concret, però l'important aquí és saber fins on puc generalitzar. Per què es fa aquesta generalització? Per evitar que altres ho puguin copiar. És molt important redactar bé les reivindicacions. Però el document a més té altres parts, té la descripció, que aquí doncs, explica primer els antecedents més propers, que ja està descrit, el problema, o és dir, les limitacions que tenen el que ja es coneix, perquè la vostra invenció, el que esteu escrivint és una solució a un problema concret. S'ha explicat quin problema esteu passant i quina és la solució que vosaltres voleu. s'han de posar exemples, i en costa mecànica, doncs, a vegades doncs, es posen dibuixos perquè llavors és més fàcil entendre la intenció. Les reivindicacions poden ser reivindicacions independents, que són les més àmplies. Esteu delimitant l'àmbit de protecció que vosaltres podeu protegir. Totes han de complir requisits de novetat i activitat inventiva. I el que estem fent és acotar una parcel·la, que és el que nosaltres volem tenir protegit. Clar, si les limites massa, serà més fàcil que te les concedeixin, però clar, també molt més fàcil a algú que us podrà complir la invenció. Quan generalitzes molt, també tens el risc que arribis a complir legislacions de l'estat de la tècnica o si no, que t'apropis molt a el que està descrit i que té menció sigui. S'ha de buscar l'equilibri. I això ens passa moltes vegades, perquè quan expliques als investigadors hem de generalitzar per cobrir, després se'ls diu una llum, i a moltes generalitzacions diuen, bueno, fins aquí, això ja no és possible. Però sí que és cert que durant el tràmit de les patents hi ha una negociació amb l'examinador. Normalment els examinadors pensen que és menys, tu vols més, i al final arribes a un equilibri en què pots protegir. Després tenim les reivindicacions dependents, i això són el que nosaltres anomenem posicions de retrocés. I això sempre es fa per intentar almenys cobrir el teu producte concret, perquè quan generalitzes pot passar això que us deia, que potser cobriu algú que no és nou o que no es considera inventiu. O que l'examinador trobi alguna cosa que no havíem tingut present, perquè no l'havíem trobat, i allí està limitat. Clar, quan ja es presenta la sol·licitud, només pots fer canvis a les reivindicacions, però només del que ja està en aquella descripció. No pots afegir matèria nova. En la qual cosa sempre és molt important tenir bones posicions de retrocés. Aquí tenim la representació gràfica. La reivindicació més àmplia, la independent, seria això, que veieu, teniu moltes realitzacions concretes que acaben a dins. I la reivindicació dependent doncs, seria acotar una parcel·la més petita. Aquestes realitzacions d'aquí, aquests exemples, doncs, tinguessin alguna característica adicional. El que anem fent amb reivindicacions dependents és afegir més característiques tècniques a la reivindicació independent. I el que no es pot reivindicar és el resultat, com a l'exemple que us he dit, producte que cura l'ego. Això és el resultat que vols. Sempre les reivindicacions el que ha d'haver són característiques tècniques. Un producte químic amb aquesta estructura, que tu has demostrat amb dades d'activitat que té aquell efecte per curar. A més, tingueu en compte també que patentabilitat, que és el que estem veient, no té res a veure amb infracció. Patentabilitat és quan vosaltres teniu una invenció i ho voleu protegir. Infracció és quan un tercer cau dins d'aquesta reivindicació i està infringint la patent. Els tercers, si infringeixen, doncs, és el titular, el que haurà de fer les accions necessàries per portar als tribunals per fer valdre els seus drets. Normalment, primer s'envia una carta i s'envia que s'està fent aquesta patent, és de fer aquesta activitat, però si la continuen fent, és la responsabilitat del titular de fer valdre els drets, que això normalment es fa als tribunals. Per tant, sempre és important tenir que la vostra patent sigui efectiva, que sigui vàlida i que es pugui fer valdre els seus drets. Abans d'iniciar cap pleit de patents, el titular s'ha d'assegurar que la seva patent sigui vàlida, perquè si no, el que està infringint, el primer que farà serà intentar invalidar la patent. Llavors buscarà el que sigui per veure si la pot invalidar. Si tens una patent que es porta, doncs potser pensa-t'ho abans de començar el pleit, perquè al final te quedaràs que t'invalidaran la patent i haurà entrat aquell competidor al mercat, però també qualsevol altre perquè no tindràs patent. Segons això, és una cosa que el titular de la patent també ha de saber valorar, si pot fer valer els seus drets. I tingueu en compte que desconèixer que esteu infringint no us dona responsabilitats. Quan un està fent una activitat que cau dins una patent, doncs, encara que no ho sapigués, té responsabilitat. Doncs, la infracció el que es fa és mirar el que està protegit i la realització qüestionada. I has de veure si coincideixen les característiques. No compareu mai productes comercials del que té la patent amb el teu producte comercial. No t'has de comprar el producte que tu vols vendre amb l'àmbit de protecció de la patent. El que us dona dret una patent és evitar que tercers ho puguin explotar. Però penseu que a vosaltres no us està donant dret a explotar la invenció. Això és una cosa que s'ha de tenir en compte, que dones un dret negatiu. penseu que és un tercer no el podeu explicar. Vosaltres, per poder explicar la vostra invenció, el que heu de mirar és que no hi hagi patents a tercers anteriors, que podria ser, que hi hagi una patent que vosaltres estigués infringint, el que vosaltres estigués protegint sigui una invenció de selecció. Ara, per exemple, ho veurem amb un exemple. Tenim la cadira, que li posem unes lances per posar els braços. Això seria una millora, la podreu patentar, però si hi ha la cadira protegida, no la podeu vendre. Es crea com una dependència de patents. O sigui, per tant, vosaltres evitareu que altres puguin explotar, però si voleu vendre, el que heu de comprovar és que no hi hagi patents de tercers anteriors i després també s'hauran de complir totes les regulacions sanitàries, regulacions, tot el que hi ha en cas de maquinària, tot el que hi hagi legal, que també pot ser que afecti. Si vosaltres, per exemple, voleu posar un cotxe amb els paratxous, unes barres de cert, davant i darrere, perpendiculars, possiblement el Ministeri d'Indústria no us ho deixa posar, tampoc ho podeu vendre. Jo ho podeu patentar, però no ho podreu vendre. I tingueu en compte que les patents es concedeixen sense garantia de validesa. Que tinguis una patent concedida no vol dir que sigui vàlida. L'Oficina Espanyola de Patents, per exemple, podeu fer tot el tràmit sense examen i us la concediran. Una altra cosa és que sigui vàlida. Hi ha oficines que sí que fan exàmens de fons, com l'Oficina Europea, però tot i que hagi passat un examen de fons, no vol dir que la patent sigui vàlida. A l'examinador se li podria haver escapat una divulgació oral, un ús, o inclús una divulgació escrita. Si un tercer pot demostrar després que allò era conegut abans de la presentació de la sol·licitud, també la pot invalidar. I bé, us podeu preguntar on està el negoci llavors de la investigació per vosaltres. El negoci, els diners, no estan al laboratori, sinó que és una part molt important, però en realitat on estan els diners és en la informació que es genera si la protegiu per patent. Perquè si no, doncs, si no ho protegiu per patent, no tindreu empreses interessades que ho vulguin. A vegades passa que els investigadors te diuen és que jo no vull patentar, jo vull divulgar i donar la meva tecnologia a la societat. Si no patentes, les empreses no invertiran. Penseu un fàrmac, nosaltres podem provar productes que curen el càncer, però si no estan patentats, ningú invertirà, perquè clar, les flors que teniu inicialment són proves in vitro, que sembla que poden haver resultats esperançadors, però fins que no s'ha fet tot el procediment de proves in vivo en mans i les flors en humans, no se sap. I tot el que s'ha d'invertir en aquest procés, si no està patentat, no hi haurà cap empresa que inverteixi, perquè no tindrà després de tots. O sigui, després funciona qualsevol copiaria fàcilment. Per tant, tingueu present que si voleu que la vostra tecnologia, la vostra recerca, arribi al mercat, la manera de fer-ho és patentar. I què significa tot això a la pràctica? Ho anem a veure amb l'exemple de la cadira. Aquí doncs, teniu, veieu una cadira de disseny, que té quatre potes, per les nanses, per les potes taller. I una reivindicació, podem mirar, dispositivo para sentarse, que comprende una base, un respaldo, elementos para reforzar los brazos y cuatro patas de soporte. Penseu que està cobrint aquesta cadira, aquesta reivindicació? Ho sembla? Us sembla que està protegit o està cobrint el producte que tenim? El que estem intentant és convertir la vostra invenció en un producte patentable. Ho sembla? El cobreix? No, t'ho imagina't que no existeixen altres. Ara estem amb el cas que és la primera vegada que s'inventa una cadira. Penseu que la protegeix bé? Que la coneix bé la cadira? No. No? Per què?
Perquè si no té quatre potes, 25, ja no la protegeix.
Exacte.
Si no té l'espatller, tampoc està protegit.
Exacte. Aquí estava fent la vostra cadira, però aquí, quin és el vostre invent? Primer que us heu de pensar, què he inventat jo? He inventat posar-hi un espatller? He inventat posar-hi les nanses? Què és el que hem inventat aquí? En aquest cas, en aquella reivindicació, totes aquestes cadires estarien fora, no estarien cobrint la vostra invenció. Amb la qual cosa, aquí poca cosa podríeu fer, no podríeu jugar de vostres drets fàcilment, qualsevol ho pot copiar. La protecció que es dona en aquella reivindicació és molt baixa. És molt important, quan tingueu un invent, saber, i això es fa la gent de patents i els inventors, arribar primer a identificar les invencions. Què he inventat? A vegades són diverses invencions. Aquí podíem tenir els braços, les nanses, o podíem tenir l'escaller, o el suport. Sabrà quina és la invenció, de vegades hi ha diverses, ja s'ha de decidir quina vols protegir. Jo dius, no vull gastar en tres patents, faig una, o faig les tres. Però és molt important identificar les invencions i protegir-les adequadament. Mireu ara aquesta reivindicació. Dispositivo para sentarse que comprende una base, un respaldo y un soporte adecuado para elevar el conjunto anterior. Aquí hem fet unes nances perquè pensem potser que ja no és una mera sense la reivindicació i és generalitzar les quatre potes amb un suport adequat per elevar el conjunt. Allò hem fet generalització d'una part i d'altres que hem considerat no essencial, doncs no li importa la reivindicació. Potser això ho posem a la reivindicació depenent. Afegim algun element addicional que llavors facin que tinguin nances. Però no la reivindicació més àmplia. Amb això, fixeu-vos aquí. Tots aquests productes estan inclosos en aquella reivindicació. La cadira de rodes té un suport, la base, té l'escaller. Potser la cadira de rodes seria el cas, per exemple, de que ho podríeu patentar. Perquè soluciona un problema nou, que és que pots ser que té rodes i que pots moure, però aquesta patent seria dependent de la primera. Ho podíem patentar, però no podíem vendre mentre estigués en vigor la patent de la cadira bàsica. I el que té la patent de la cadira bàsica no podria vendre aquesta patent de la cadira de rodes fins que hagués caducat la patent. És el que es crea la dependència de patents. En alguns sectors, a vegades, amb això es pot arribar a acords. Amb altres, doncs, no hi ha manera. En farmàcia no serà més que mai acords, però en mecànica potser sí. I mireu aquest d'aquí. Això d'aquí, una base i un respatllar, el suport està a la part de dalt, però és que la nostra reivindicació no estava dient que el suport més està a baix. Amb la qual cosa, fixeu-vos la diferent protecció que hi ha segons la manera que ho protegim. Una altra cosa important, i sobretot amb ambients acadèmics, és la valoració de la patent. De la patent, però quin valor té, sobretot quan s'ha de comercialitzar, quan s'ha de transferir, com ho faig. Normalment això dependrà del sector de la tècnica, de si ara presentar-se a comprar-la. Hi ha tota una sèrie de factors que poden afectar amb el seu valor. Per exemple, ara des del desenvolupament de la invenció, la qualitat de la protecció, que no la invent, la probabilitat que es pugui comercialitzar, que es pugui produir, el cost que pot tenir. Per tant, normalment, una cosa que sigui patentable, altra cosa que tingui interès comercial, si les alternatives que estem oferint són pitjors de les que ja existeixen, doncs justament allò no serà fàcilment transferible. Si aportem millores al que es coneix, és més fàcil que es pugui aconseguir aquesta transferència. Després, això també ve per potenciar innovador i el potenciar del mercat. A vegades depèn també del tractament dels mercats, a mi una menys és molt bona, però el mercat que té és molt petit, us costarà més de transferir. I sobretot també és important que no hi hagi barreres de propietat industrial. Potser tenim una patent vàlida, però no es pot vendre perquè tenim una patent anterior. O si voleu fer transferència, no us compraran la patent perquè estarem infringint una patent anterior. Això també pot ser que afecti amb la seva comercialització. En quant per què sol·licitar una patent, la resposta és clara. Això és per guanyar diners. Perquè disfrutis del monopoli temporal, el producte, aquests 20 anys que dona la sol·licitud, o sigui, perquè vols negociar amb aquest monopoli, que seria el cas de fer transferència de tecnologia. En tots els casos, sempre heu d'anar un producte que sigui patentable vàlidament, perquè si algú vol comprar la vostra patent, el primer que farà serà mirar si és vàlida, si és nova, si és inventiva, abans d'invertir en això. Alternatives, els patents, sí, alternatives. Una és guardar-ho com a secret industrial. Això és poc recomanable, en alguns casos sí que es fa servir, per exemple, en procediments de fabricació, però avui en dia la majoria de les farmacèutiques també acaben patentant els procediments, perquè si no el que es troben de vegades és que llavors un tercer arriba al mateix procediment i ho patent. També podeu no fer res, no demanar patent, això és el més barat, no costa res. Clar, no podeu fer res. Que vosaltres, si ho esteu fent servir, encara que no hagin patentat, no us dona cap dret. Si voleu tenir algun dret per evitar que tercers us plotin, no queda més remei cap. A vegades també us trobareu patents que deien de dos a validesa, Això també es fa, de vegades simplement es patenta doncs, perquè es vol donar una imatge de tecnologia avançada o per ajudar el departament de màrqueting a vendre, ja es veu que avui és productes que posa patent pending, això sembla que ven més. Per currículum, això també es fa, bueno, no haurien d'estar les patents per currículum, o avui en dia que també són punts, però doncs, també és una aquesta situació. Seria molt millor poder fer-ho, que també està canviant, no? Patents transferides, patents, no simplement perquè patents podien demanar un latí, no té molt de valor, però el que té valor és patents que s'han tingut o transferir o comercialitzar. I bé, ja veieu que hi ha altres opcions. Hi ha altres efectes de la protecció de patent. Ens facilita que podem utilitzar resultats de la investigació de la vida real, que és el que explicava, si ho heu patentat, segur que després pot ser que se segueixi el desenvolupament. Si no ho hem patentat i ho hem publicat, allò pot tenir molta repercussió en el moment, però ninguna empresa està interessada en invertir des per portar-lo al mercat. També ens permet que les institucions investigadores obtinguin beneficis per seu treball, invertir en més investigació, i sobretot tingueu en compte que mai fer una investigació, perquè les lleis de patents contemplen el que diem l'excepció d'ús experimental. Nosaltres podem fer servir els productes patentats per investigar. No podem obtenir beneficis amb aquests productes, però per investigar està exclòs d'infracció. No hi ha cap problema que agafeu un producte patentat i utilitzeu el laboratori i seguiu investigant amb aquest producte. Aquí teniu l'estratègia típica de protecció. Penseu que les patents són títols nacionals. Podríem presentar, per exemple, una patent a Espanya i tramitar tota la patent a Espanya i tenir una patent espanyola final. També es pot presentar en diversos països alhora, en el cas de la patent europea, el que està incloent són la majoria de països d'Europa, els que estan amb el conveni de patent europea. I es fa tot el tràmit conjunt, un cop està concedida, llavors es valida amb els diferents països, que significa per tasses de cada país i per traduccions de cada país. I també hi ha les sol·licituds internacionals, però això mai s'arriben a concedir. Ara veureu quina utilitat té. Llavors, l'estratègia més típica és començar per la primera sol·licitud, que és el que anomenem sol·licitud prioritària. En el vostre cas, podria ser una patent europea o una patent espanyola. L'avantatge de la patent europea és que als 6 mesos tens un informe de búsqueda d'un examinador europeu, que serà el mateix que després, si seguiu amb el procés de tramitació i arribeu a l'oficina europea, us tramitarà la vostra sol·licitud. I això és molt útil perquè tens una opinió en un estadi molt inicial del procés. Normalment, quan presenteu una sol·licitud, com sempre, tenim el que es diu un any d'habilitat, 12 mesos, per decidir en quins altres països ho voleu patentar. Durant aquests 12 mesos és com si haguéssiu demanat protecció a tots els països del món, totes que tenen protecció de patent. I les regles dependen del mes 12. Europa, hauries d'anar al mes 12 a dir, doncs, vull als Estats Units, vull als països que sí, Japó, Europa, el que sigui, i seguir la tramitació per aquí. Hi ha una opció, si encara no tens clar el mes 12, que és demanar una sol·licitud internacional. Això no t'ho concedeixen mai. El que et permet això és estalviar diners. I en comptes d'estalviar, allargar les despeses, tenir les despeses importants més tard. Perquè en el cas d'altres països, s'encareix molt el procés. Està pagant responsabilitat d'altres països, està pagant traduccions. Si demanes una sol·licitud internacional, el que fas és guanyar temps. I en comptes de decidir anar més 12, decideixes anar més 30-31 des de la primera sol·licitud. Això són 2 anys i mig des de la primera. Aquest temps, per exemple, vas a fer transferència, també és molt útil. Aquí tens més temps per veure si algú està interessat en comprar la tecnologia. I a partir d'aquí, arribes al mateix punt, anar més 30-31, has de decidir quins països vull. Vull Europa, Europa, Estats Units, Japó, els països que tu vulguis. Què passa a les universitats? La majoria d'universitats, si amb el mes 30-31 no han aconseguit transferir el patent, normalment s'abandona perquè el cost que no es pot entrar en fase nacional és molt gran i no es pot assumir si no estàs venent el producte. Quan patenteu, sí que convé de seguida ja intentar trobar empreses interessades, intentar comercialitzar des del primer. Aquesta ruta que us poso aquí típica també té l'avantatge. Imagineu que això que us comentava, que aquí al mes 6 teniu aquest informe. Imagineu que amb proves de claretat. Aquí teniu la possibilitat de fer canvis. Amb aquesta segona sol·licitud es pot fer canvis. Podeu afegir matèria nova. Imagineu-vos que aquí, quan vau fer la prioritària, doncs teníem molt pocs exemples i l'examiner us diu sí, el més concret és inventiu, però tota aquesta generalització que m'has fet doncs no és inventiva. Podeu afegir més exemples que suportin millor a l'àmbit de protecció, suportin millor a la invenció. Dic que aquí és un moment que podeu fer canvis. A partir d'aquí, ja la sol·licitud no podreu afegir més matèria perquè si no tindreu edició de matèria. Podreu fer canvis a les reivindicacions, però sempre amb el contingut que ja teníeu comprat inicialment a la descripció. No anar més enllà d'això. Després, amb el tràmit, doncs, tenim el mes 18, aquí es publica la sol·licitud. O sigui que penseu que durant aquests 18 mesos, si no heu fet cap publicació, això, aquesta informació no és pública. O sigui, fins al mes 18 no hi haurà cap tipus de publicació. També és cert que amb els elements universitaris normalment es farà patent i de seguida es publica l'article perquè ja s'està esperant. Però si no hi ha article per publicar, doncs fins aquí, al principi, aquesta informació no la podria... no es publica. Això també dona el joc que si no s'ha publicat, és una possibilitat d'abandonar-la, si tornar a sol·licitar. Si voleu allargar el temps, això ha sigut una estratègia, però us podria dir, bueno, doncs, abandono la meva sol·licitud i la torno a demanar i torno a començar el procés. Seria una altra opció. I després, doncs, teniu que aquí, al final, hi ha la tramitació a cada oficina, a cada administrat de 31, entrareu a l'oficina europea, tramitareu per allà, fins a la seva concessió, a la feina de Japó, fins a la seva concessió. Una cop concedida, doncs, dura 20 anys, però dura 20 anys des de la primera sol·licitud, que en aquest cas seria la primera. Llavors, teniu, us consta la data d'aquí, però si demaneu dos, a temps, això és una nova sol·licitud, els 20 anys es compten des d'aquesta segona. O sigui que si feu aquesta ruta, en realitat, en comptes de tenir 20 anys de la sol·licitud, el que teniu són 21 anys. Teniu aquest any de prioritat extra des de que ho heu rebut a la primera. En quant a quant costa patentar, i això és molt orientatiu, però perquè tingueu una idea, el que seria cerca en forma de patentabilitat i redacció, doncs podeu trobar cada treball tècnic, o sigui, entre uns 3.000 i 6.000 euros, i després hi ha el que són tasses de presentació, tenim aquí aproximadament 1.280 euros, però són honoraris de presentació. O sigui, compteu que entre uns 6.000 i 8.000 euros teniu fet a la primera sol·licitud, 5.000-8.000, també de la tecnologia, que és molt diferent patentar una invenció de biotecnologia complicada, que pot ser una cosa més simple, mecànica. I després, la segona despesa important seria aquí a la PTT, que de tasses són aproximadament 3.000, que els honoraris que pot tenir la gent, té uns 4.000 euros més. Amb 10-12.000 euros, teniu 30-31 mesos protegits, intentant fer la transferència de tecnologia. I com us comentava, les despeses importants sí que venen quan aneu a les fases. Normalment és més difícil d'això. Fixeu-vos que la PTT cobreix 148 països. Mentre teniu la PTT és com si tinguéssiu protecció en 148 països. Després heu de decidir, llavors sí que en cap sector van a 148 països. Farmàcia es patenta en molts països, en electrònica es patenta en molt pocs, però ningú pot patentar amb els 148 perquè la despesa seria enorme. Normalment patentes en els països que tu tens interès, que tens el mercat o que hi ha la promoció, i depenent d'altres sectors patenten més o menys. En quant a quan se'ls dona patent, doncs ja hem comentat una mica, no? S'han de donar aquests dos requisits, que hi hagi indicis raonables que el projecte serà rentable i després que hagi tingut un informe de patentabilitat positiu. I ara vam començar les preguntes, no sé si fins aquí teniu alguna pregunta del que hem comentat. Sí? Jo he preparat unes quantes, si després si no, doncs, seguiu preguntant. El primer que se m'acorda el que podíeu preguntar és quina diferència hi ha entre un descobriment i una invenció que sigui patentable. Penseu-vos que la diferència està, per exemple, en una proteïna, que descobri una proteïna. Si no té cap activitat, això seria un descobriment. Si després veieu que es pot fer servir com a anticongelant o que es pot fer servir com a farma, ja teniu l'aplicabilitat industrial, això ja es converteix en una invenció patentable. Per exemple, un mecanisme d'acció. Si descobriu el mecanisme d'acció d'un fàrmac, això és un descobriment. Si a través d'aquest mecanisme d'acció veieu que en comptes d'administrar-lo via oral és possible administrar-lo via sublingual amb algun avantatge, això també podria ser patentable. O un règim d'administració que vagi millor perquè sí, també seria patentable. És el cas de bifosfonats. Bifosfonats, entre els ignorats, es donava a persones grans, a 70 anys, 75 a dones, quan s'aixecaven, havien d'estar 15 minuts esperant i després havien d'estar dretes quan tenien problema de medicació durant una estona. Després va trobar que el sol electrònic, també era un bifosfonat, pots administrar només un cop a l'any i es queda amb els ossos i es va alliberant a poc a poc. És un descobriment que s'ha convertit en una invenció patentable. Al final el que podem dir és que hi hagi un producte comercial que sigui diferent. Per exemple, quan parlem de productes de fàrmacs, normalment tens el primer patent, que tens un producte nou i un ús terapèutic, el que sigui, i després pot ser que posteriorment apareixin segones indicacions terapèutiques. El producte ja és conegut, però teniu que es pot fer servir per una altra segona indicació. Això també és patentable i el producte comercial que tens en realitat és diferent perquè et farà servir per una altra. Una altra pregunta és si la invenció per se confereix algun dret a l'inventor o a la institució. I la resposta és que no et confereix cap dret. Si vosaltres publiqueu, teniu el reconeixement de la publicació, però no teniu cap dret que aquella invenció és vostra. És diferent com... no teniu drets d'autor. En proves d'ordinador sí, però en química, si poséssiu una recepta de com es prepara un producte en un paper i volgués registrar com un dret d'autor, tindríeu aquella descripció protegida, però res més. Si voleu protegir la tecnologia, ha de ser a través de patents. Quin tipus d'invencions poden protegir-se? Això sí que ho hem vist una mica, no? Hem vist que podíem protegir productes, hem vist que podíem protegir procediments i activitats. I això moltes vegades ho podeu fer tot amb una única patent. Si el producte és nou, podeu protegir el seu producte, el seu ús, que sigui, el seu procediment d'aplicació, tot això en la mateixa patent. Si resulta que el producte no és nou, llavors sí que ja es trenca la unitat d'invenció. Si teniu dues indicacions terapèutiques diferents, serien dos patents diferents. Però de vegades també es fa, ho poso tot amb una única patent sabent que no complirà el requisit d'unitat d'invenció i després, durant el tràmit, l'examinador objectarà la unitat d'invenció, però tens l'oportunitat de dividir la patent. Continuar el que diem la parent, una de les dimensions i la divisional amb l'altra dimensió. Què fas amb això? Que potser retrasen les despeses. En principi és més econòmic només una patent i si després veus que jo tinc interès i que va endavant, doncs es pot dividir després. A vegades, doncs, per estratègia es pensa que és millor demanar l'iniciament per separat. Depèn també del tipus d'empresa, de l'ordre de patents, les transferències, si són els propis patents de l'empresa, que per cada cas l'estratègia pot ser diferent. Pot una única invenció donar lloc a més d'un producte comercial i un únic producte protegir-se per diverses patents? Que us sembla? Que sí. És el cas de la cadira que heu vist. El mateix producte podria tenir diverses invencions. Podríem haver protegit el raspaller o podríem haver protegit les nanses. Dona diferents proteccions i dona diferents productes comercials i també dona diverses patents. I quins drets ofereix la patent al seu propietari? Doncs no concedeix dret a la venda. Tenir una patent no vol dir que tinc dret a cobrar res. De moment, ni que tens una patent. No et dona dret a explotar-ho, perquè això també ho heu vist. Ha d'haver que no hi hagi patents anteriors o que no tinguis impediments legals. I el que sí que és un dret, el que et dona és un dret negatiu. Dret a impedir que tercers ho puguin explotar. I els tercers, el que sí tenen dret és el que hem comentat, l'exempció experimental. Pot l'inventor redactar la seva pròpia patent? A vegades us ho trobareu en algunes institucions que li demanen a l'inventor que redacti la seva patent. És molt perillós. No és aconsellable perquè és un document legal. I hi ha moltes coses que pot fer que la patent no estigui coberta correctament, com hem vist en el cas de la redacció de la reivindicació. Pots pensar que tu has escrit perfectament el teu producte, però la protecció que estàs tenint, com en aquell cas, doncs, era pràcticament nul·la, no estava ben protegit. Hi ha moltes coses, per exemple, coses de claretat, química, pot ser un low alkyl, em sembla clar, aquest terme no ho és, qualsevol low, baixos, alts, gran, petit, tot això no està ben definit. O quan està redactant, li pot semblar que tot això és molt normal, però en el cas de les patents, tot està molt ben definit. Clar, quan parlem de novetat i identitat inventiva, tu pots pensar, he redactat, he cobrat algú que era conegut, he de restringir l'àmbit de protecció, però tinc posicions de la procés amb les meves reivindicacions i ho puc fer. Però quan parlem de claretat, si no tens una definició d'aquell terme a la memòria, pots perdre la patent. Per exemple, amb una composició, i en cas d'ajuts de l'AECO, una composició que era amb diversos elements en percentatges. 2% d'un producte A, 4% d'un producte B, i aquesta patent es va revocar perquè no es deia si el percentatge era pes-pes o pes-volum. Llavors, l'àmbit de protecció no està ben definit. Hi ha molts detalls que si no es faran patents que els pots fer. Un altre requis important és la suficiència de la descripció, que estigui suficientment descrit. I això vol dir que pugui un tercer reproduir-lo, que moltes vegades no es posen totes les tapes de la patent, però sí que han d'haver les mínimes que un tercer pugui reproduir. Això també és una cosa que i l'inventor s'ha de recordar a veure què és el que és. Però la relació de patent és molt important de fer-la, perquè si no, no teniu res a vendre i allò no té cap valor. Quina és la feina del redactor de patents? Doncs el redactor de patents el que ha de fer és primer agafar tota la informació, els resultats obtinguts, després mirar quin és l'estat de la tècnica, determinar les possibles invencions, que és el que hem vist amb l'exemple de la patilla, tot això en col·laboració amb l'inventor, no? On està la invenció, saber trobar quina és la millor manera de protegir-lo, quina invenció començar primer. Després fer l'anàlisi de patentabilitat, has de buscar l'estat de la tècnica, i és també molt important la cerca, perquè moltes vegades et trobes que els investigadors et diuen no, ja he fet una cerca i no hi ha res. Moltes vegades és que no es busca bé. Hi ha els recursos, no sé si sou químics, la Safefamily és una eina molt bona per la universitat, però moltes vegades les busques no es fan prou bé perquè te trobes i quan les repeteixes apareixen moltes coses que l'inventor no veu més. I si és nou, doncs preparar document de patent que ja va bé. Penseu també que els examinadors el primer que fan quan tenen una patent és mirar les pròpies divulgacions dels inventors. Parlen pel nom de l'inventor i el que hi ha. O sigui que moltes vegades també a mi m'ha passat personalment que deia no, jo no he publicat res. I després el primer que trobes és la divulgació del propi inventor. Ah, és que jo no me'n recordava, som de tots en recordar que tens una publicació. A vegades pensen que si ens enganyen a nosaltres, enganyen els examinadors. I els examinadors fan exactament el mateix. El primer que fan és posar el nom dels inventors. Perquè moltes vegades són les pròpies divulgacions les que són, o que són les coses més properes. Potser no és exactament el qual, però és el més proper que hi ha. Després d'haver fet la primera sol·licitud, es pot publicar. Té un petit risc, perquè si fas la primera sol·licitud i la segona, si la matèria és idèntica, no hi ha cap risc. Però moltes vegades amb la segona afegeixes nova matèria. Llavors, la matèria nova que has afegit no tens prioritat. Només tens prioritat del que és exactament igual. De lo següent, la prioritat és el moment de la segona sol·licitud.
La segona sol·licitud queda
per tenir més temps, però és el procés que fan normalment les universitats. Però si has publicat el teu article, afecta la teoria inventiva de la nova part escolar, normalment és molt primària. Però normalment a les universitats es corre aquest risc i es deixa publicar després de la primera sol·licitud. En les empreses normalment s'esperen després de la segona. Si ets un investigador d'empresa, no et deixen publicar durant la empresa, normalment. Si ja està molt clar que no s'investigarà res durant aquest any, si pot ser que puguis afegir més matèria a la sol·licitud segona, l'ideal seria després. Ara, he dit que en la majoria d'universitats, al moment que està presentant la primera sol·licitud, havia de ser un despúblic. O es pot publicar si es vol fer. Es pot fer un estudi de patentabilitat i redactar una patent en poques hores? Doncs ja heu vist que no. Pot ser que ara ho sigui molt simple, però normalment és un treball bastant laboriós i de detall per les coses que hem vist de claretat, de suficiència, tot això que ha d'estar bé tothom. I es pot arreglar una sol·licitud de patent que està mal redactada? Doncs, a vegades es pot arreglar, però té molts problemes. Normalment, si no està ben protegit l'aliment, pot fer la sol·licitud, podeu fer canvis, que vol dir, però el problema que hi ha és que per treure la prioritat si canvieu la matèria. I si ja heu publicat, doncs llavors ja, no, ja us afecta la vostra pròpia publicació. Per tant, és molt important que sigui la primera sol·licitud la prioritària que estigui redactant. S'ha de patentar el abans possible, però s'ha de patentar bé. Si falta tenir unes dades de laboratori, doncs potser és millor esperar que tenir aquelles dades de laboratori. Però també és cert que no es necessiten resultats in vivo, o estem parlant de fàrmacs, amb resultats in vitro suficient. Però ha d'haver uns mínims resultats perquè es pugui patentar, perquè si no, no tindria tindrà prioritat. I pot donar una redacció sobre la transparència i explotació de la patent? La resposta també és que no. Això depèn de la capacitat que es tingui a transferir, depèn també de l'invent, de la tecnologia, i tenir una bona redacció tampoc t'assegurarà que puguis transferir. Però almenys, si tens una bona redacció, hi ha un interessat que ho podràs transferir. Perquè si la redacció no és bona, aquella empresa interessada, si veu que no li protegeix el producte, doncs no la pot. Per tant, al final sempre acabem amb el mateix. És molt important tenir un bon invent, que això cap a part vostra, però també és important que treballeu amb un bon redactor de patents que pugui protegir correctament la vostra invenció. I això és la combinació per l'èxit. Una bona tecnologia i una bona redacció. En aquests casos és quan més fàcil serà aconseguir transferir aquesta sol·licitud. Un altre que es fa pràctic, perquè ara que ja heu vist tot com funciona, com ho protegiríeu? Penseu que teniu una empresa que ve un dispositiu d'escriptura i vol tenir la màxima protecció possible, com hem vist en el cas de la tècnica. El que hi ha a l'estat de la tècnica és una ploma, les antigues, l'únic que es coneix. Com ho protegiríeu? Teniu que dir el dispositiu per escriptura que té una carcassa cilíndrica. Semblaria ben protegit, això?
No.
Per què?
Si és quadrada o...
Per exemple, un bolivit estaria fora. Quantes dimensions veieu amb aquest bolivit, el que he volgut aquí? El primer seria identificar quina dimensió puc tenir aquí.
L'utilitat,
no? Sí, però més precís, no? L'utilitat és generar un dispositiu per escriure que té una carcassa cilíndrica. Això és molt general i ja veus que un boli ja t'ha quedat fora, no? Aquí, per exemple, hi ha la solapa o la bola del bolígraf, no? Si protegéssim la bola del bolígraf, què estaríem protegint? Tots els bolígrafs. Però i si diguéssim dispositiu per escriptura que té un dipòsit per tinta? Aquí estaríem protegint els bolígrafs, els soldadors, marcadors, segons com ho protegiu, i això és la següent cosa que heu de fer, saber com generalitzar la invenció per no només protegir el bolígraf que tu has inventat, sinó totes les altres possibilitats que se't poden ocórrer que també poden funcionar. Aquesta és la gràcia i el que hem comentat tota l'estona que ha de fer l'inventor amb el redactor. Primer, identificar les invencions. I un cop identificades, veure com generalitzar-les. El que havíem vist a les cadires, no? Que les potes les havíem generat els porcs. Per exemple, en el cas de les cadires, ho heu comentat, hem vist que era cadira de quatre potes, una altra possible invenció. Ara teniu una cadira de tres potes. Seria patentable? No, ho seria. Perquè si patentable heu de trobar un avantatge. Imagineu que sigui doncs, que una cadira de tres potes no es mou, que no balla. Però això podria ser una solució que dona un problema o podria patentar. Les cadires de cinc potes que has comentat abans, les cinc potes, l'avantatge que tenen és que són més estables. Si el que es coneixia de les quatre potes, una de les cinc potes és nou. Si no té cap avantatge, no serà inactiu. Però si l'avantatge és que et permet tenir les cadires d'oficines, que totes tenen cinc rodes, és perquè tenen més estables que la plata. Això també seria patentable. En una cadira de cinc rodes, de sis potes, seria patentable. No se m'acut quin avantatge pot tenir, però si li trobeu un avantatge, tampoc estaria descrita, la podeu protegir i també la podríeu, si podeu justificar la teva, també estaria patentada. Fins aquí, doncs, el que hem vist és patents, però no volia acabar la presentació sense comentar que també hi ha altres opcions. Hi ha una part de les patents, podeu protegir el producte, per exemple, altres aspectes, com el virus industrial, que s'informa, o podeu protegir la marca. En el cas que us heu portat aquí una pastilla de sabó, la composició química seria la patent, però el nom, el logo, seria la marca, la forma de la pastilla de sabó seria el disseny. Si posessis la pastilla de sabó en una capsa, això seria una dificultat, perquè podria protegir el disseny de la capsa o inclús en marca 3D. I el procediment de fabricació, que també seria una patent, o el podria guardar com a secret industrial. Com veieu, hi ha moltes modalitats de diferent propietat industrial que protegeixen diferents aspectes del producte comercial. I totes elles poden tenir també molt de valor. I aquesta és la última diapositiva per acabar, que és com un resum, que és tot el que hem vist fins ara. Podem passar per deixar com resum de tot el que hem vist una mica per sobre, però és tot el procés de patentar, des de la concepció de la invenció. El primer que us recomano és assessorament. Vosaltres ens haureu d'anar a la vostra OTRI, a partir d'aquí veure si és patentable o no. A vegades és patentable, però no és patentable perquè el millor que heu portat és un disseny o una marca o simplement perquè allò és millor guardar-ho com a secret industrial, també pot passar. Si és una invenció que es considera que pot ser patentable, per poder-ho confirmar, el primer que hauríem de fer és buscar la cerca d'antecedents. S'ha de veure si compleix amb els requisits de novetat i que té inventiva. Que no és nou i que no és inventiu, no ho podreu patentar. Però si voleu comercialitzar, moltes vegades el que heu de fer és la de fer la cerca. Perquè pot ser que hi hagi patents anteriors que puguis estar infringint. Les cerques de patentabilitat i les cerques d'infracció són diferents. La cadira amb altres nances la podries patentar, però no la podries vendre. O sigui que tu diguis que és patentable no vol dir que sí que puguis vendre. Per tant, moltes vegades cal la de fer la cerca per veure si hi ha infracció o no de patents. En el cas que sigui nou inventiu, és el que hem vist abans amb l'estratègia típica de protecció, presentaríem la sol·licitud, presentaríem la primera sol·licitud, tindríem l'any de prioritat, fins a decidir entrar en fases nacionals o en fase europea, que volem tenir més temps, anem via PCT, sol·licitud internacional, arribarem al mes 30-31, això és la via si es vol fer transferència de tecnologia, i a partir d'aquí, al mes 30-31, estem en el mateix punt. De fases nacionals o regionals per tramitar la patent fins que es concedeix o es tramita. Si es concedeix es vol vendre, el mateix potser cal retornar la cerca per veure si hi ha infracció o no de patents. Això és una mica el resum màgic de tot el que m'han estat explicant fins al moment. I bé, queden donar les gràcies per la vostra atenció i obrir el torn de preguntes que podeu tenir.
Gràcies, Montse. Jo t'explicaré una mica la perspectiva del professor, que no hem entès el màster i la seva filosofia, i els fets que estigui presentant allà. Jo puc imaginar, com a part de l'avaluació, la presentació del projecte. Moltes vegades es plantegen tecnologies, nous productes, nous processos. Quina és la via? Perquè entenc que podria ser similar a la difusió. Una presentació que les presentacions són
s'han publicat les informacions.
Exacte. I quina seria l'alternativa o la solució? Clar, imagina't que ara, relativament poc, es va presentar un concepte de nou producte a l'última tanda de presentacions oficials de tesis de màsters. Imaginem que l'estudiant i el grup de recerca es va patentar.
Clar, ha patentat abans de fer la divulgació,
però no es podia, perquè clar, havíem fet aquest projecte com a desenvolupament, presenta perquè ha de seguir la pràctica del procediment acadèmic, tant la idea hauria sigut no presentar en aquest lloc convocatòria,
però... Preveure i intentar abans de fer la convocatòria de pronta la patent, a la universitat es doctorà, a les tesis, tot això, el que fan les universitats és assimilar-ho a les professors, per el cas de patents, vull dir, tenen els mateixos drets que els professors, si es presenta, que la Universitat de Barcelona i la Regió no es pot fer el mateix, té que el 50% dels beneficis retorna als investigadors. l'altre 50%, que és per la institució, una part retorna a l'investigació. I el que es fa és que aquests doctorants, aquests que estan fent la tesina, s'assignen com professors. Ells cedeixen els drets i tenen els mateixos drets que els professors, que han de cedir els drets a la institució perquè no formen part de la institució, però tenen els mateixos drets de quan a rebre beneficis, si no un dia hi ha beneficis, i no tenen res. Sí, sí, funciona així, les universitats, i segur que aquí els percentatges que hi haurà, però funciona així la majoria d'universitats. Els tesis, tesines, presentacions a congressos, tot això, si s'ha de fer, just abans d'això ha d'estar plantada la sol·licitud. És que no hi ha més, perquè si s'ha fet la divulgació en un congrés, ja està, una tesi. Clar, pots fer la tesi llegida o per la tancada, això es pot fer. Clar, si ho pots evitar, a tothom que hi ha una tesi, ja ens podem fer una porta oberta o publicar. És qüestió de mentalitzar. Vull fer això, tinc aquest congrés, abans he d'haver preparat a tot. Si no, no hi ha més. Si ho has publicat, afecta. No es pot fer res, perquè ja està publicat. Ja està, s'ha tancat la novetat, s'ha acabat.
Això com se sap? Quina és la transcendibilitat? Això, perquè clar, a l'únic...
Bueno, per segon que hagi sentit la lectura de congrés...
Anirà,
però pot anar. Pot anar, tu saps que la teva patent ja no està. Després la vols vendre a una empresa i dius, no, no he fet cap divulgació. Estàs enganyant. Després algú... No ho pots fer, o sigui, perd el teu valor. El que vosaltres voleu és transferir. S'ha de transferir amb unes condicions bones. Si has fet una divulgació, encara que sigui més difícil de trobar, que és aquest que dius, bueno, ha de ser algú que l'ha sentit i que me la vulgui invalidar. A l'examinador no t'ho trobarà. Tot i que congressos i això, els actes, això es publica i això ho troba facilíssimament. Imagina que només ha sigut una divulgació als dipòsits de tesis, no hi ha vegades que es troben els dipòsits de tesis. També les tesis dipositades també. Però que pensis, no m'ho trobaran fàcilment, això... Tu saps que t'ha de tenir un usuari, eh? Com pots negociar amb transferir alguna cosa? Demanar per alguna cosa que saps que en realitat no és vàlid i que un tercer podria demostrar. Que ho faci o no, que sigui més fàcil o menys.
De fet, si em permeteu un incís, a l'oficina de transferència hi ha una mica assessorem sobre aquest timing, ens ha passat diverses vegades. De fet, és el primer que preguntem quan detectem que hi ha un resultat. O bé el detectem nosaltres o bé venen els investigadors. El primer que els preguntem, bueno, això s'ha de presentar? S'ha de fer una presentació pública? S'ha de fer una tesi? El que ens sol passar molt és presentació de tesis. Llavors intentem veure quin timing hi ha fins al dia de la presentació i sobretot, bueno, el que han explicat, a l'empara de la sol·licitud, l'endemà ja pots fer la difusió, però esperem-nos. Llavors el primer que preguntem és el timing. Quin és el deadline del projecte a nivell de difusió, eh? A nivell de difusió. Vull dir que això, si teniu dubtes, podeu passar per l'oficina.
També és molt bo tenir la publicació preparada. Moltes vegades treballar a l'hora és el millor, perquè clar, la patent en realitat és la versió tècnica legal de la publicació. La publicació científica té molt més rigor científic que els patents. La rigor científica deixem una mica de banda, perquè hi ha mecanismes d'acció. Mai els expliquem, perquè si no sembla com que has arribat a la invenció de manera òbvia. Per exemple, es diu inesperadament, no sé com d'algo... Aquest redactat d'aquest redactat de patents, que moltes vegades els inventors no tenen agents, però diuen, però això sembla que sigui no és veritat, no? O que la generalitat són aquestes agents que es fan, és prou habitual. Però va molt bé tenir el document de l'article i doncs tots una ronda patent. I per fer transferència entenc que també és molt útil. Nosaltres ho fem moltes vegades perquè tens la part amb més rigor científic i la patent. Com en una empresa, doncs pots ensenyar les dues coses.
No
vull entendre
que
una vegada
es descobri
no, si no hi ha patent, ho poden utilitzar, ho has publicat i està
amb tothom.
Però si hi ha patent, tu tens un dret exclusiva. Llavors has de dir, és el propi titular que l'ha de fer l'altre. Però tu pots portar aquella persona que està infringint als tribunals i t'ho hem de pagar per el que està.
És a dir, jo només he de buscar empreses per comercialitzar la meva patent i de... No.
Vosaltres no. Vosaltres us quedareu a buscar empreses per transferir. L'empresa que ho compri, no.
Una mica, sí, una mica, perdona, en el sentit d'aquesta pregunta, una mica això és el que fem a l'oficina, a l'OTRI. O sigui, a l'OTRI intentem posar... No, està clar. No, a veure, per deixar les coses clares, a l'OTRI el que fem és posar en valor això, és a dir, un cop tenim una patent investigador, prou feina teniu a investigar. Vosaltres el que intentem és fem preguntes tipus com si hi ha algun deadline de difusió, si hi ha, hagut alguna empresa interessada, etcètera, etcètera. Intentem ajustar tot plegat i nosaltres intentem, en, temes de comercialització, intentem treure, un cop està patentat, intentem buscar aquest partner. És molt difícil per l'investigador. Ara us necessitem perquè ens digueu doncs, bueno, quines determinades empreses s'hi han interessat o, diguéssim, quan vosaltres examineu l'estat de l'art, doncs hi ha altres titulars que coneixeu, no? Empreses, altres centres de recerca, etc. Però una mica això és la feina que fem nosaltres.
Sí, i pensa que vosaltres no farem mai, és la policia. Vull dir, això està, si l'empresa ho compra, sí que ho comprarà perquè vol tenir una exclusivitat i, vendre només ells. Però sí que ells estan mirant si algú està infringint o no. Però vosaltres només us heu de preocupar de la part de patent.
Sí.
Perquè, i teniu la patent, perquè llavors teniu alguna cosa que podeu vendre i treure la profit. Clar, al fons, és com bé, que tindreu més, si aconseguiu transferir, tindreu més ingressos per investigar, tot és associat, que suposa una mica de feina.
Penseu que el titular de les patents, en aquest cas per relació laboral, és si és que s'ha fet, s'ha descobert no? Dintre de la relació laboral, és la universitat, és la universitat que ha de vetllar per tot això. L'investigador, a veure si algú s'assabenta també, no? És útil que ho comuniqui, però al principi és la universitat que ha de vetllar per això.
Secret industrial.
Avantatges
i desavantatges.
Avantatges és que mentre no es divulgui pot tenir una durada indefinida. Per arribar a un secret, això és a més de fabricació, informació de l'empresa, tot això pot arribar al secret. Desavantatge, es pot perdre el secret, a vegades són divulgacions accidentals d'algú que està treballant i que l'ha divulgat. Altre desavantatge, que no pots evitar que un tercer arribi a fer el mateix procediment i comercialitzi. I a més, no pots evitar que un tercer ho patenti. Si tens secret, allò és com si fos nou, no està publicat. Llavors t'ho podríem patentar. És cert que les lleis de patents, això ho contemplen, hi ha el que es diu dret a preús, que vol dir que si tu estàs explotant una invenció en secret, has fet un procediment de fabricació d'un fàrmac que estàs fent, després algú patenta, ho pots seguir fent en la mesura que ho estaves fent. Què vol dir això? Si estàs fabricant 2 tonelades, doncs podràs seguir fabricant 2 tonelades. Però clar, si tu al secret industrial has dipositat quan tenies que estàs de laboratori, que digui que pots seguir fent a vida de laboratori, no et serveix de res. Doncs quan es protegeixen secrets així en llocs de fabricació com a secret industrial i no s'està comercialitzant encara, el que normalment es fa és incloure amb el secret a part de la descripció doncs plans de quan es pensa vendre, quines quantitats, tot això es fa amb un dipòsit notarial. Perquè hi ha una constància de que tu això ho tens. Ho tenies ja per... Després això es fa als tribunals, que dirà, bueno, pots seguir comercialitzant o no, i amb aquesta mida. Però és difícil. No és el més recomanable.
Ja, però per exemple, pots tenir problemes de patentabilitat en publicacions anteriors. A nosaltres ens va passar amb un producte, no havíem publicat res, però hi havia hagut un projecte final de cara i pensàvem que era una cosa que no era, diguem-ne, obert a tothom, però no sabia estar penjat, sempre de anar a una oficina d'aquests que ens fessin la rentabilitat i ja estudiem amb ella. I aleshores ens qüestionen el fet que se saben moltes coses, que hem afegit coses que no se saben, que no hem publicat enlloc i que quan s'han fet treballs secret amb acord de confidencialitat i en els documents escrits, per exemple, és un producte químic. En comptes de posar el substituent que hem afegit, hem posat el substituent A, i per tant no hi ha lloc que se sàpiga què és aquell material, etc. Hem fet aquestes coses, hem anat aprenent, diguem-ne sempre a la marxa. I ara tornarem a intentar patentar-lo. Si ens torna a dir que no es pot patentar, nosaltres sabem que fabricar-lo és complicat, és molt complicat. Però ens va dir que a protegir el sistema de protecció, després és molt, molt difícil de reivindicar, de vigilar, diguem-ne. Perquè basta que et canviïn un pH.
No, més que per això és que si tu tens la idea d'un PPC, tu veus el producte al mercat, està infringint. Si tu només tens protegit el procediment, tu veus el producte al mercat, no saps si el procediment és el mateix o no. I la càrrega de la prova està en el titular de la patent. Llavors, moltes vegades que estàs analitzant el producte, intentant trobar les traces per saber quina és la síntesi, però és més complicat que la dels tres. Però de totes maneres, vull dir,
També pot tenir interès per a altres empreses, segons quins procediments, que si és un procediment molt més avantatjós, si és un procediment alternatiu a altres que existeixen i és una mera alternativa sense avantatges, no val la pena patentar-lo perquè serà difícil de transferir. Ara, si tenim un procediment que és molt millor, que tens menys el capaç de síntesi, a la universitat, l'únic que ha de tenir són patents per transferir. Si no, no tenim res, no és una empresa que comercialitzarà en secret.
Nosaltres tenim el producte que compleix amb aquestes determinades condicions. I aleshores, sí, la patent pels temes aquests de difusions prèvies, etc., no ens la concedeixen, la manera de transferir el que pugui ser interessant per la fàbrica X és dir, va, això no ens ho deixen patentar, però si no t'expliquem com l'hem fet...
És el know-how.
Hauràs de trigar molt de temps.
Això
de
la pot tenir també sentit i pots transferir know-how.
Pots fer-ho.
Pots fer també, però no podré publicar mai. I és el problema que normalment no es donen les dues coses en els àmbits universitaris, perquè al final ningú vol guardar-les com a know-how. Però si ho podeu guardar com a know-how aquestes millores, llavors sí que es pot intentar transferir igual que les patents. Però la base de les patents és que tens un document. Això, ho tinc el know-how, és més difícil perquè ho vas explicar al final, i el dia després diuen a tothom, que saps si després ho estan fent o no estan fent o aprofiten alguna idea. És més complicat. La patent és perquè tens alguna cosa físic, que és més fàcil de transferir, però també es podria fer. Però això no podríeu divulgar, perquè si no ja s'hauria perdut.
Sí, nosaltres tenim així de resultats sense publicar, esperant que aquesta patent no acabi fortificada.
Ara, si heu fet canvis, això és nou. En acte de mentida, sempre es pot intentar buscar com justificar-ho. Quan rasques, sempre trobes alguns dels moments per fer-ho. Aquí estan, i tens alguna cosa que pots intentar comerciar.
Per altra banda, l'altre tema que també ens preocupa és que abans d'iniciar el procediment aquest de la patèria, etc., ja tenim alguna previsió que hi ha algú que vulgui explotar-la, perquè està clar que si s'acaba el termini l'haurem de renunciar, no ho podem entendre. I aleshores estem en aquest equilibri de dir, estem retardant massa i en el moment en què hi anem, evidentment amb acords de confidencialitat, ja haurem començat a parlar del tema. Perquè 30 mesos sembla molt, però 30 mesos volen.
Jo he estat 10 anys a l'UB, i passa molt ràpid. El que trobes és que vas in vitro, però què demana la forma de concepte? I més ara, perquè quan hi havia més crisis estàvem més propens a les empreses a partir. Ara demanen prova de concepte, que tots els productes químics farmacèutics costen més de transferir. Això és més fàcil, per exemple, en coses més demanades. La boca de transferir fa poc un dispositiu que era un bistú. Això és molt fàcil, perquè de seguida ve del mercat. Els metges que ho havien inventat ja ho feien servir els mateixos com a proves. És un transferir molt fàcil. Per què? Perquè el producte extensible ja va al mercat molt ràpidament. Un fàrmac, posa la patent, però sí que potser hi ha que avaluar-ho. Si no publiqueu una mica més tard, la situació ideal és demanar la patent just abans de publicar. Tens més temps per fer més proves i després tens més temps per transferir. Que has arribat a fer proves en animals? Això que tens? Ho poses o no poses la patent? Però tu per comercialitzar, dones més eines a l'oficina, les escales per tu.
Arribarem a fer el concepte i escalat. Tenim d'aparell per fer l'escalat.
I si no, s'ha de començar a intentar fer, just al moment d'entrar com una sol·licitud, començar les proves del concepte ja per guanyar temps. Si no, sí que és el que dic, arribes als 30 mesos i ja no tens. Són les limitacions que tenim amb els ambients universitaris. Sabent-ho, es pot intentar una mica d'enginyeria de patentar la moneda.
És difícil, eh? Si hem de dir que és difícil, en els casos que coneixem nosaltres, bueno, és difícil. Per això, d'entrada, el que mirem és, bueno, la primera de les primeres preguntes, el que dèiem abans, hi ha alguna empresa que s'hagi interessat per això? Bé, és complicat.
Us preocupin?
Jo, però mirant patents, hi ha una web, jo no sé.
Sí, vosaltres aquí teniu el sinfant de
treball, no? Hi ha 20.000 milions de buscadors de patents. Us podeu facilitar la patent. De fet, una de les altres preguntes que fem, una de les altres preguntes que fem és, bueno, l'estat de l'art, has pogut donar-hi un cop d'ull. Hi ha bastants museus de patents gratuïts, i
pots buscar allò per allà. El que passa és que has d'afinar molt la búsqueda. Els tags, les paraules clau que passés sovint, has d'afinar molt i molt i molt la búsqueda. Per el que deia ella, perquè a vegades creus que amb una explicació general ja passes el que tu vols explicar, i a vegades cal concretar, o a vegades cal fer general. Sí, o sigui, a vegades cal fer focus, o a vegades cal... Llavors, el tema dels tags i tal...
Sí, les empreses de patents tenen les patents de les empreses, les patents de patents de tot el món. El que passa que tens el problema allà. Per dues mecàniques, pots fer-ho per termes, no? Està bé. Però clar, utilitzen els termes que ha fet servir el propi inventor amb la seva discussió. Llavors, tu li pots dir X i a la mateixa cosa un altre li pot dir Y. Si tu no penses en tots els sinònims, perds informació. La gràcia de les bases de dades de pagaments, que jo dic que s'ha fet és per químiques, la química d'asta, si algú hi ha algun químic,
no
el tenim. Perquè és per l'usuari final és molt senzill. Allà sí que elaborar tots els resums, les paraules són estandarditzades, pots buscar per estructura, les cerques són molt més precises. Hi ha buscadors de pagament que el que fan justament és això, uniformitzar tots els termes amb els seus resums. Quan tu fas cerques, trobes X, tu trobes X i Z, tot els mateixos termes, tot el que s'ha fet servir ho trobes. Més pas net, tens la informació, que hi és, la base de dades, però és més difícil, més feixut de trobar. I no tens eines per anar, tens molta informació amb molt de soroll. És més complicat, però és gratuït. I per tenir una primera idea... Sí, és una primera aproximació. Clar, i això està bé que primer els inventors ho facin, abans d'anar amb un redactor de patents, amb una agència, perquè clar, això té un cost. Vull dir, almenys unes primeres búsquedes i inclús quan hem d'investigar. Abans de començar a fer síntesi i investigar el que sigui, també fer cerques, perquè no estigueu fent feina que estigui duplicada, perquè després és una pena que us ho trobin i diguin si tot això que he fet aquest any ja ho havia fet algú abans, no? O sigui que les cerques són molt importants. Si podeu tenir eines, doncs segur que alguna cosa deveu tenir per poder buscar, no?
Sí, vosaltres penseu aquests buscadors i sapigueu que això, quan vosaltres teniu algun resultat, de fet, en el primer informe confidencial que us demanem aquests resultats, hi ha un apartat sobre l'estat de l'art, i allà fem servir tots aquests buscadors, nosaltres fem una prèvia. Habitualment jo el que haig de dir és que els investigadors ja fan, perquè ja coneixen, són experts en allò que fan. Per tant, ells ja estan una mica al cas de publicacions, articles en revistes, etc.
Sí, el que passa amb els investigadors, però sabeu molt que hi ha publicacions, però no sabeu que hi ha patents.
Sí, sí.
Molta cosa està en patents, però tot el que té importància comercial acaba estant en patents. O sigui, s'ha de canviar una mica el concepte, no? Perquè les publicacions són importants, però quan vols patentar, has d'haver de dir que hi ha els patents.
Qui vulgui, sí, sí. Qui vulgui acceptar-los ens escriu i ja està. Ens podem enviar diferents acceptar-los.
Sí, sí. Què més?
Bueno,
ja està, jo ara tinc
molt més clar.
Si patentem alguna cosa del seu producte, això ens va posar molt clar.
Es patentar les publicacions paral·lèptiques, vull dir.
Pots patentar... En dues patents diferents.
O a la mateixa. Si el producte és nou, tot amb la mateixa. Producte, procediment, necessitat terapèutica, tot. Si el producte no és nou, amb dues patents diferents. Però que s'ha de parlar que cas per cas. Hi ha casos que tot té interès al producte. Però segons les indicacions terapèutiques també poden tenir interès.
No sé si podria tenir una doble funció, pot ser colorant alimentari i alhora pot ser un superestat alimentari. I ara estem intentant, precisament per estar treballant en proves de missat per ser les coses per fer, perquè el tema del colorant és més complicat, fins i tot que és segurament el nivell nutricional. I ara estem una opció de mirar el nostre nivell nutricional i després que si aconseguim les coses de concepte, valoritzar-lo com a colorant alimentari, que seria el nom més gran d'abast, llavors fer una segona...
Una fotografia. Sí, d'acord, un cas que era un producte que era per càncer, però no tenia quasi proves, i també les proves d'interès. I les de la càncer no tenien les proves i havien de patentar perquè s'havia de patentar una publicitat. Però ets patentar el producte i basar-lo en la seva propietat de fluorescència. És molt més fàcil de demostrar i tindràs... Si tu patentes el producte, tens protecció personal. No pots fer-ho servir per res, ni per l'essència, ni per tenir càncer. De vegades les estratègies, segons el que es té, es pot fer una cosa o una altra. Tu tens un producte amb dues indicacions, perquè potser l'estratègia és una o l'altra, o potser les dues.
Però hi ha la primera jornada que ja estaria filmant, i després fer l'ampliació quan tinguem acabat.
No hi ha una segona estratègia, és un altre ús.
Però podria patentar per una finalitat?
No, no es pot patentar, és de producte que cura bé, quan jo no faci quin producte. Això és un desig, no és una idea, però tu sí que tens el producte físic, amb una estructura que sap això, la mostra amb unes proves que cura. Però és una idea, jo vull això, però si no em dones el producte, llavors simplement és una idea. Si t'has tenint, algú físic, algú tècnic, no?
Però parles amb gent com vosaltres, no, no te n'adones compte. Jo el dia que vaig anar allà i me van treure el TFC, és el volíem dir.
Passa molt sol, no? Passa molt sol. És com a persona. Si ho entret és perquè tenia alguna base d'Àsia.
Si ho has entret.
Busca TFC, que no busco, no?
Ho has trobat.
Si us sembla, res més agrair a la Montse la seva presència avui i moltes gràcies a vosaltres per venir. Recordeu que el dia 4 de desembre fem la següent càpsula, que en aquest cas és sobre una experiència emprenedora, un investigador que va crear una empresa i que també va tenir que tractar tots aquests temes de patents, de llicenciar patents a l'empresa, etc. És un pas més, no? Anem un pas més. Jo em sembla que segons el programa és el 4 de desembre, és dijous 4 de desembre. Vale? Igualment us enviarem el vídeo que quedarà penjat a 2:30, la presentació que ha ofert la Montse avui i, us anirem recordant, com hem fet fins ara, el tema de les conferències. Sí. Moltes gràcies.